Conseller Lluís Puig, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Què tal, Miquel Samper? Bon dia.
Ha sortit el sol a Flandes avui.
Aviam, què quedem, en crispetes o en Flandes o què anem? Hem sortit el sol o en què? Aviam, li pregunto a Lluís Puig, ha sortit el sol a Flandes, em diu.
No parlaré sense la presència del meu advocat.
Perfecte, el seu advocat està just a la meva esquerra i vostè a la meva dreta.
Per tant, sí que podem parlar, és evident.
Sí.
Estàs
content?
Molt content, molt content. Molt content. Estàvem mentalitzats, volies que no, que pogués anar malament, perquè l'informe del juliol de l'advocat general no ens ajudava en res, i en canvi ara se'ns ha obert una gran porta, una gran bateria de lectura interessant per aquesta tarda, de reflexió, perquè fila molt prim en totes les respostes, i sobretot per mi que no hi entenc. I per tant, és una resposta que genera jurisprudència per a tota Europa d'avui en endavant, en el futur. Per tant, té una gran repercussió al veure com Europa sí que es reforça en respectar el que no es vulnerin els drets fonamentals. I ara això ho dic així més políticament i alegrament que altra cosa, però que penso que sí, penso que Europa s'ha reforçat amb aquesta jurisprudència pel respecte dels drets fonamentals. Si segueixo parlant, diré més coses, eh?
Digues, sí? Tot el que vulguis, només faltaria.
Bé, diu també que l'informe del grup de detencions arbitràries de l'ONU és evident que calia tenir-lo present, cosa que en una de les preguntes del jutge Llarena ell demanava si el tribunal belga havia o no podia utilitzar aquest informe. Per tant, reconeix la sentència del TJUE que sí, que aquest informe de l'ONU està bé que es tingui en compte, i sobretot es reconeix també una cosa que des de fa temps estem dient en aquí i en altres països i en altres foros: hi ha una minoria nacional catalana que li han dit grup identificable objectivament. Que bonic, eh? És poesia pura. Deu ser poesia, no bon jurídic, això.
A Flandes ha sortit el sol, era el titular que deia fa uns moments en Lluís Puig, però, esclar, aquí l'advocat, sense la presència de l'advocat. L'advocat veu tanta alegria en el text o hi ha matisos? Perquè, esclar, agafes i us diuen, no, Llarena agafa la raó, perquè ara Llarena, però també, efectivament, hi ha moltes adversatives. Com això ho veu, Samper?
És això. La sentència no diu que no es pugui tornar a demanar un euroordre. De fet, la pregunta setena no la contesta de forma expressa, però amb molts matisos. I allò que va dir en el seu moment la justícia belga, ara ho diu el TJUE. I els matisos són, doncs, l'impediment de que es puguin vulnerar aquests drets fonamentals, es diu de forma literal. Haig de dir també que la sentència l'hem de llegir, eh? La sentència és llarga, i aquí ara estem amb el que ha llegit el magistrat, que no és menor, perquè ha sigut prou explícit, però vull dir, la sentència s'ha de llegir. Però és un pas endavant, evidentment, amb l'informe que havia fet l'advocat general en el seu moment, es marcava una línia, doncs, que ens preocupava, certament, però és evident que aquell percentatge mínim de sentències on no es fa cas a l'informe de l'advocat general avui s'ha vist incrementat, perquè el que ha dit el tribunal no ha sigut el criteri del que deia l'advocat, no? Resumint, es pot demanar l'euroordre? Sí, però d'una forma encara molt més acotada de lo que ja ho estava quan es van denegar. Per tant, jo crec que és un moment positiu per tots els exiliats.
Val, per tant, efectes pràctics, ara sé que obrim el debat, però per efectes pràctics del que pugui passar, ara quin és el pròxim pas que hi ha ara? O sigui, si ara hi ha, demà, Llarena diu, activo l'euroordre.
Doncs si l'activa, les persones que estiguin implicades en aquesta euroordre, que presumiblement serà només el conseller Puig, atès que la resta, doncs, encara estan sotmesos al procediment de la immunitat que s'ha de fer d'aquí uns mesos, doncs haurà de fer exactament el que ja ha fet d'altres vegades, que és defensar-se aquí. El que passa és que ara té molts més arguments, és a dir, els arguments que en aquell moment el jutge belga, doncs, interpretava i que es podia dir que, de fet, és el que ha dit el magistrat Llarena, de que no tenia tanta competència per entrar en qüestions internes, doncs ara ja la pauta la marca el TJUE. I, per tant, és d'obligat compliment. Per tant, la defensa dels advocats de Lluís Puig, si realment s'activa aquesta euroordre aquí a Bèlgica, té molts més elements de la que no tenia en les altres euroordres.
Per tant, en cap cas Bèlgica entregarà al conseller Puig a les autoritats espanyoles?
A Bèlgica, sempre que el conseller Puig ha tingut un requeriment, ell s'ha personat i, per tant, la seva possibilitat de fugida de l'acció de la justícia a Bèlgica té molt clar que no hi és i, per tant, jo crec que no faran el que no han fet abans.
Per tant, estem més a prop del retorn de Lluís Puig?
Una cosa és Europa, una altra cosa és el tema a dintre de l'estat espanyol. Com tots sabeu, la interlocutòria de processament que havia fet el jutge Llarena l'any 2018, doncs ara l'ha reformada per adaptar-la al nou Codi Penal, no? I això ha obert una via de recursos, no només de les defenses, sinó també de les acusacions, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, que ara està en dansa. És a dir, ara encara fins i tot els recursos de reforma que s'han interposat per totes les parts no han estat resolts. I això ho ha de resoldre el magistrat Llarena. Un cop resolgui aquest recurs de reforma, els podrem recórrer també amb apel·lació. Per tant, això encara té vida pròpia. Dues qüestions. Una, Europa, aviam que fa el magistrat, ell té l'opció de demanar-la, la sentència és clara. Una segona és el procediment que ara s'ha iniciat amb aquesta nova interlocutòria de processament i que està recorreguda i que ja veurem fins quan dura. Ahir, quan entrevistàveu a la Marta Rovira, ella parlava de la fermesa de la interlocutòria de processament de l'any 18, però de la no fermesa de l'actual. I és veritat, aquesta actual no ho és i no ho serà fins que ja no hi capia cap recurs. Per tant, aquesta encara té recorregut.
Aviam, alguna pregunta, Benet, Jordi, o des dels estudis a qui procedeixi?
No, primer, m'agradaria saber quins plans té, diguem-ne, pels propers dies, setmanes. És a dir, vostè s'ha mogut molt amunt i avall els últims mesos. No sé si ara la recomanació és queda't a Bèlgica, però si es reactiva l'euroordre, doncs està present. I
bé, està clar, l'euroordre es pot activar aquesta tarda, si ja la tenien escrita, però si es llegeixen la sentència amb calma primer, jo penso que tardaran uns dies a presentar-la, perquè l'hauran de modificar o ajustar per poder-la fer una mica creïble, diguem-ne, no? No tinc previst ara viatjar molt. Estic molt bé aquí, molts amics a Brussel·les, a Lovaina, a Waterloo, a tot Bèlgica, i per tant estaré uns dies aquí per descomptat mentre sabem si s'acaba presentant o no. Ho podem saber en 24 hores o podem saber-ho en 4 dies. No, tampoc crec que la cosa tardi més a saber-se.
El delicte més greu que l'imputen, conseller, és el delicte de malversació en la seva interpretació agreujada, segons l'última interlocutòria del magistrat Pablo Llarena. Però, és clar, vostè era el conseller de Cultura del govern de Puigdemont. Quins són els indicis que tenen per atribuir-li aquest suposat desviament de fons públics, a més amb afany lucratiu?
És un contrasentit que no entén ningú, perquè la mateixa sentència ferma del judici de l'1 d'octubre reconeix que a Unipost no ha generat cap despesa i, per tant, no és malversació, i a mi l'únic que m'imputen és una part de la facturació d'Unipost, que el jutge instructor diu, com que jo no he passat per judici, ho segueixo mantenint. Però no sé com faran dues vegades un judici sobre un mateix tema. I a més, em posen un mateix sac, com si em demanés per malversació o en del tipus més greu, quan en realitat la suposada despesa d'un impost no arribava a 250.000 euros, que és el que suposaria la pena del delicte de 8 o 12 anys de presó, em sembla que és, no? Jo crec que no estic en el tipus més greu, però tampoc està clar, no s'hi han esmerat gaire amb això.
I tenint en compte la feblesa del fonament d'aquesta acusació, es planteja fer com, per exemple, han fet Meritxell Serret en el seu moment, o Anna Gabriel, que és establir alguna mena de diàleg d'interlocució amb el Tribunal Suprem per pactar un possible retorn?
No, tenim un diàleg a través dels recursos i dels documents escrits i de guanyar la veritat seguint els procediments que marca la justícia. Aquest és el nostre diàleg des de fa 5 anys i 4 mesos i seguirà sent, perquè estem cada cop més forts a Europa i tard o d'hora estic convençut que els tribunals espanyols ho hauran de reconèixer, que en el meu cas parlo per mi, evidentíssimament, que no hi ha malversació. Quan no hi hagi malversació, podem parlar-ne com afronto la desobediència, que no implica presó i, per tant, no implica presó preventiva, cosa que si ara negociés Sabem que el jutge Marchena a vegades va fer més cas a Vox que la mateixa Fiscalia del Suprem. Cal recordar-ho, no podem perdre la memòria, eh? Per tant, seria una bogeria pensar que em presentaré i no tindré presó preventiva.
Val, des dels estudis, alguna pregunta?
Sí, hi ha una pregunta molt ràpida.
Toni Aira.
Sí, conseller, molt bon dia i enhorabona per aquest optimisme, que és important a la vida i en el seu cas en particular, per les circumstàncies que viuen i s'hi ha de agafar, eh? Però, clar, nosaltres sent molt... com es diria, com molt escrupolosos, ens haurem d'acabar de llegir tot això que ens l'interpretin gent que en sap. Jo ara la primera interpretació que em faig, en caràcter general, és que es restringeixen els motius per denegar euroordres, però, paradoxalment, en el cas particular dels independentistes catalans, hi ha més arguments, o hi ha un argument, una escletxa, per no ser extradit. És a dir, per tant, Llarena guanyaria en lo general, però en el cas de l'independentisme català, potser no. És a dir, que és, a més, sobre el que està sentenciant aquest tribunal. Pregunta, vostè que coneix els tribunals belgues. A partir d'això d'avui hi ha partit? És a dir, si vostè fos jutjat per un tribunal espanyol, tinc clar que no consideraria mai l'independentisme català com una minoria o com aquest grup particular o el cas particular, però vostè creu que això d'avui obre l'escletxa que els tribunals belgues segueixin denegant la seva extradició nítidament, o també hi ha dubte sobre això?
No, jo li dono tota la raó, amb el que diu sobre el que cal llegir-s'ho amb molta calma, i més els que no som de l'ofici. Sí. Per tant, totalment d'acord. Jo penso que sí, que ara queda molt més... Per un costat queda validat el que la sentència en el Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les denegués la meva extradició. Això queda validat. Dues, hi ha més arguments per continuar no retornar, no fent el retorn meu cap a Espanya, diguem-ne, no? Hi ha més arguments, hi ha més causes que ha de complir aquesta nova petició d'extradició, no? I tot això, encara més a més, amb una cosa que ens n'oblidem. A la fi, també podria demostrar al Tribunal belga que no hi ha malversació, que no existeix. Que això no hi vam entrar mai, fins ara. Per tant, carregats de raons, amb tota l'alegria possible en aquests moments, podria enfrontar-me, presentar-me al Tribunal de Brussel·les i afrontar una quarta petició.
Qui més pregunta?
Jo volia fer una pregunta, si em permeteu, molt ràpid.
Joan López Alegre, endavant.
Bon dia, senyor Puig. Vostè, de fet, el que està dient ara és una mica el que ja va dir fa uns dies, de que no es presentaria al Suprem amb un tema de malversació. Això vol dir que si vostè preveu que la justícia belga fa cas al que ha dit avui el TJUE, vostè marxaria de Bèlgica per intentar impedir la seva extradició?
Si jo marxaria de Bèlgica per intentar impedir... Això no és el cas que Bèlgica...
L'aplicació de l'euroordre. Si vostè preveu que hi ha una possibilitat de que s'apliqui l'euroordre que es pugui enviar, vostè marxaria de Bèlgica?
No. Si es fa aquesta euroordre, vol dir que jo primer aniré al Tribunal de Primera Instància. Si no és satisfactori, anirem al Tribunal d'Apel·lació, i si no és satisfactori, anirem al Tribunal de Cassació, que és el recorregut que ens coneixem.
Però...
En Cassació, l'anterior vegada no hi vam arribar-hi, perquè Espanya no va voler, però jo estic segur que tornaríem a guanyar en primera instància, amb apel·lació i amb cassació.
Però si vostè,
per tant,
es veu...
No,
si vostè creu, si vostè que veu que hi ha un risc de que es pogués aplicar, se n'aniria o col·laboraria amb la justícia?
No, sempre he col·laborat amb la justícia i sempre col·laboraré. Això, vaja...
Val, aviam, qui més? Algú més? Val, perfecte. Ara vaig jo, un moment, amb el Lluís Puig, eh? Com ho portes?
Com amb dignitat, l'edat que tenim.
Deus tenir ganes de tornar, no?
Sí, també és veritat que ens hem anat fent una certa durícia en les sensibilitats del cor durant aquests 5 anys llargs, ja 5 anys i 4 mesos. També la pell s'endureix. No vol dir que estiguem de tornada de res, eh? Tots seguim sent humans. Però cada passa que hem donat, aquest pensar que estem ajudant a reinterpretar lleis que s'havien fet, no pensant en el nostre cas, evidentment, i que s'apliquin en el nostre cas i reforcin la nostra posició, tant de cara al país com de cara a jo dic una millor Europa, perquè penso que aplicar la sentència d'avui, Europa millora en el respecte dels drets fonamentals entre els diferents països. I això no és que hagi de ser el meu nom, el referent ni molt
més, eh? Però...
Europa avui és més Europa, té una justícia més igual per tots els ciutadans europeus, i per tant s'haurà d'anar molt en compte amb com es volen vulnerar els drets fonamentals a vegades entre diferents països. Això, mira, serà gràcies o per desgràcia, però això són coses que ens alimenten, no? Que ens donen energia.
Li he de preguntar, per què ha canviat d'advocat? Que és una pregunta que s'ha fet molt. És a dir, vostè tenia Gonzalo Boye i ha canviat per Miquel Samper.
Ah, és més guapo, Miquel Samper.
Bueno, dèiem una cosa.
Permeta que em faci una mica de broma. Que
no, estic... faci tota, home, només, només faltaria.
Aviam, Miquel Samper... Terrassenc,
sí.
Il·lustre.
Sí, esclar.
Som amics, més que amics i companys de moltes... moltes històries a la nostra vida. I, precisament, vulguem que no, i vostè m'entendrà perfectament, la meva causa judicial... avui estem a Europa, però era la meva última instància. Si, si el Llarena no hagués fet cap pregunta, jo no existiria ja de cara a la justícia europea, per dir-ho d'una manera. No? Per tant, coincideix que sabem que hi haurà el resultat de les preguntes que hem sabut avui, i sabem, els últims mesos de l'any passat, a Catalunya, Espanya, que s'està reformulant un codi penal. Per tant, jo que cada cop estic més allunyat jurídicament dels meus companys d'exili, requereixo una persona
que es dediqui només...
Que es dediqui, amb aquests recursos presentats ja, recurs d'apel·lació, si hem d'anar al Constitucional espanyol, si hem d'acabar a Estrasburg, etc., amb la meva causa... perquè tot el que és la malversació o vulneracions de drets que he tingut siguin el 100% del gruix de l'expedient.
Clar, parlàvem del sí, no? Abans parlava del sí, 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 una mica a l'if del Kipling, no? Que és, clar, si a vostè li garantissin el tracte que van tenir, per exemple, a Meritxell Serret o Anna Gabriel, vostè torna?
Però és que elles no tenien malversació en cap cas, i mentre el jutge Llarena, en el meu auto de processament, per escrit, digui que hi ha malversació... Si torno, vaig a presó preventiva, és que és així de... No, això no és una loteria, això és automàtic. Per tant, no em presentaré mentre l'auto de processament parli de malversació.
Avui parlàvem, eh? És una cosa... És el cas més... dels més bèsties que hi ha.
Vostè, quin rècord, eh?
Va estar menys de 4 mesos de conseller,
sí,
de la Generalitat,
no, no va arribar, em sé que va faltar 4
mesos. No, dies. Vaig mirar, i el dia 5 de juliol... El dia 5 de això juliol va ser el dia que va jurar el càrrec... I després pues, no va arribar, va ser
el... Van fer la quitança el 27, no?
Sí. Quatre mesos, no va arribar ni 4 mesos. Sí, sí. I porta ja...
Cinc anys i un trimestre i alguns dies
cinc que penen. Anys, clar. És molt bèstia, eh? Però... Quants cops hi ha pensat en això?
Ui, sovint, però amb orgull, eh? Amb honor. Ho vaig fer-ho molt conscientment en aquell moment i no me n'hem predit en cap moment. També li vaig dir ara, no perquè estigui mantena... sinó perquè ho he dit sempre.
Home, però deu haver viscut moments molt tristos que no me'n vull ni imaginar.
Sí, però la gent que viu al sud dels Pirineus també viu en moments molt tristos, eh? Que no em puc ni imaginar. Jo quan vaig a Perpinyà encara estic a la Catalunya independent, lliure d'Espanya.
Sí, però de tota manera, al marge d'això, no pot anar a casa, no pot tornar a casa, no pot veure la família si ve cap aquí, però si no, no.
Exactament.
I això és terrible, també.
És terrible i sobretot més per la família i amics. Amics íntims que no pas, a vegades penso que per nosaltres mateixos. Perquè la família passa un tràngol, és evident, passa un tràngol i jo vaig marxar com un xaval de 58 anys i ara sóc avi d'una neta d'un any.
Clar, que la neta la veu quan la veu.
Exactament, vull dir que la vida va passant i només es viu una vegada, per tant...
Sí, això és veritat.
Aquests triennis que estic fent aquí a l'exterior, no sé si els acabaré cobrant o no.
I en tot cas, bueno, ha pogut fer també de pare d'una persona que corre per aquí, que m'han dit que està molt feliç, que és amb el Tònic.
Sí, ara, mira, estàvem junts fa un moment.
Sí, com està?
Bé, ell està bé. Està content perquè, humanament parlant, ha pogut desenvolupar un nivell d'estudis amb idiomes, amb els estudis d'informàtica, que s'ha convertit en un gran especialista.
És que jo tinc una teoria d'amb ell, no sé si és veritat o no, que amb ell, tot això, amb ell sí que li ha anat bé.
Sí, 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 ell ho diu, ell ho diu. Ell diu, si m'hagués quedat a Sa Pobla, on era ell, encara estaria despatxant melons i cindries o tenint un sou de 1.000 euros, estant de sort.
O a la presó.
O a la presó, està clar.
Sí, clar, perquè també és que, clar, i en canvi això li ha donat una vida... Ell està treballant aquí, no?
Un creixement professional i humà extraordinari, cosa que jo ho celebro perquè és una persona, 29 anys em sembla que té ara, que si diu, ara em poso a estudiar això, hi poden haver-hi coets, petards i alegries, eh? Ell, d'aquelles hores, està estudiant allò... O sigui, és una persona molt disciplinada amb ella mateixa i ha aconseguit, ja dic, amb anglès, francès, que en parlava molt poc quan va arribar, un nivell de parlar i entendre aquests idiomes fantàstic, i en promoció informàtica també, el recomano com un gran informàtic.
Bueno, m'ha dit que porta camises blanques i tot ara, segons quins moments, segons quines cites que té.
Quan va arribar, llargues. Només es posava la camisa per anar als tribunals. Ara se la posa més sovint.
Avui la porta.
Avui la porta.
Avui la porta.
Avui la porta. No sé si hi ha alguna pregunta més des de Barcelona, si no deixarem aquí, que deixi que Lluís Puig i que Miquel Samper marxin. Ara quin pròxim pas tens, Miquel? Esperar que hi ha... Esperar ara que digui... Esperar Llarena, ara, no? Llegir i esperar Llarena, aquest és el pròxim...
Llegir, el primer, i després esperar aviam com resol el magistrat, això.
Quants folis són?
Doncs m'he sorprès, em pensava que seria 100 i pico 200, i crec que són 30 i pico.
Ah, només?
Per tant, és una sentència que serà de fàcil lectura. Bueno, clar, la tinc aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, 36 pàgines.
36 pàgines. No parlem de 200?
Sí, sí, sí. Vol dir que... A més, està feta amb una... O sigui, molt punt per punt. Molt, i els punts són molt breus i molt ben explicats. Per tant, jo crec que és de fàcil lectura.
Repeteixo, Miquel Sanresort, de debò.
Gràcies.
Conseller Puig, fins molt aviat. I records.
Fins sempre.